Nova reunió dilluns amb Salut. La trobada d'avui no ha servit per tancar cap acord definitiu. Cristina Cantal.
Salut accepta l'augment salarial que demanen els metges, però alerta que no pot negociar-lo directament amb els sindicats. Des de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart reclama que sí que és possible, mentre des de CatSalut el seu sotsdirector Alfredo García confia trobar l'encaix en la reunió de dilluns.
Que en aquesta reunió que tindrem dilluns ens acompanyarà els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer.
Entenem que és un missatge clar cap al Departament de Salut. Per això ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant. Proper dilluns a les 2 de la tarda ens tornarem a veure.
Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Els comuns l'han retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar endavant.
La tinent d'alcalde, Janet Sanz, ha recordat la necessitat del pla mentre des dels socialistes Laia Bonet acusa els comuns d'enfrontar veïns i comerciants.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar. I jo els dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants. Ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
Nou cap de setmana de temperatures gèlides i amb l'activació d'alerta del Procicat per fred. Els municipis activen els seus plans d'emergència.
A Girona s'incorporaran una trentena de places més entre l'antiga UNET i la SOPA, mentre que també es crearà un refugi climàtic al Centre Cívic de Palau perquè els ciutadans hi puguin anar.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Com abans la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ara s'habilitaran més places.
Aquestes places de la residència i les places també de la SOP, estem parlant que augmentem en una trentena de places, sobretot en aquestes onades de fred que es puguin preveure, que hi són ara i que hi poden ser-hi en els propers mesos.
Els pescadors retiren del mar més de 70.000 litres de deixalles el 2022. Són dades de l'aplicació mòbil Pesca Neta.
Els microplàstics que hi ha a les zones costaneres on desemboca el riu Besòs poden arribar a contenir més bacteris fecals que la pròpia aigua del mar. Ho diu un article científic publicat a la revista acadèmica Environmental Pollution. Elisenda Ballester és coautora de l'estudi.
Els típics indicadors que es mire això per mirar la contaminació, per obrir o tancar una platja. Vull dir, quan posen bandera vermella, que no et pots banyar a la platja, no? Que a Badalona això passa sempre després de pluges, doncs els mateixos indicadors ens diu, no, que si tanques una platja perquè pot haver patògens fecals, probablement aquests patògens fecals els podem trobar també enganxats a aquests microplàstics.
En cultura, l'escriptor i periodista Andreu Claret, amb la novel·la París érem nosaltres, és el guanyador del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, de l'editorial Planeta.
Una obra ambientada en la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial. L'escriptor admet que és la novel·la més personal.
Té un punt, per mi, reparador. M'ha deixat en pau, no? Perquè com a fill de l'exili i com a fill d'una família que va patir les contradiccions i les misèries d'aquesta guerra que va durar 10 anys entre la guerra civil nostra i la guerra europea, he viscut totes aquestes contradiccions i la novel·la m'ha ajudat a anar fins al fons, no? A comprendre coses que potser no havia entès.
I en esports, l'Espanyol obre a les 9 una nova jornada de Lliga de Primera. Roger Sánchez.
Els blanquiblaus buscaran la tercera victòria consecutiva que consolidaria l'excel·lent arrencada d'any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres i al llarg del cap de setmana dominats encara per aquesta situació de fred. Una situació que es mantindrà ben bé fins dilluns. A partir de llavors la temperatura començaria a recuperar-se. El que queda divendres, però, dominat pel pas d'algunes bandes de núvols alts, núvols baixos a punts del litoral i també núvols compactes al vessant nord del Pirineu, aquí, amb algunes nevades amb una cota situada al voltant dels 700 metres. Atenció al vent, que bufa amb força als dos extrems del país, tramuntana i mestral. A la resta, bufa de component nord amb ratxes fortes al Pirineu. La temperatura avui quedarà força semblant. Demà, ambient dissabte, bàsicament assolellat, amb núvols baixos a l'interior al matí, també punts del litoral, Durant la tarda es farien més extensos, amb algunes precipitacions, al litoral també, a l'interior del quadrant nord-est, amb una cota de neu que voltaria els 700 metres. El vessant nord del Pirineu es mantindrà nuvolat al llarg de tota la jornada, amb algunes nevades també intermitents. Demà, la temperatura, que es mantindrà semblant o fins i tot lleugerament més baixa. De cara a diumenge es farem encara algunes nevades al vessant nord del Pirineu durant les primeres hores del dia. A partir de llavors, la tònica és a la millora, a guanyar l'ambient assolellat i amb un augment de la temperatura. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. El trànsit en aquests moments encara amb alguns punts amb dificultats. És el cas de la C-59 a Sant Feliu de Codines, on a causa d'un camió que s'ha incendiat està la via tallada en els dos sentits de la marxa. Estan bombers treballant per apagar el foc. En tot cas, es manté aquest tall a la C-59, com dèiem, a Sant Feliu de Codines. Pel que fa a volum de circulació, en tenim també, en aquest cas, a la C-16, tot el tram entre Berga i Cercs, que puja molt carregat amb lentitud, aturades intermitents en sentit nord, en direcció al túnel del Cadí. Puntualment, a la ronda de dalt, també trobarem aturades entre Sarrià i Vallcarca, en sentit Besòs. La resta de dies sembla que, en principi, ja a poc a poquet, amb tendència a la millora. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els metges mantenen la vaga de la setmana vinent a l'espera d'una nova reunió dilluns amb Salut. La trobada d'avui, que ha durat dues hores, no ha servit per tancar cap acord definitiu que permetés evitar les noves aturades.
En l'arrel de les negociacions hi ha l'augment salarial que reclamen des de Metges de Catalunya i que en principi el Departament de Salut hi està d'acord. Ara bé, el problema sorgeix amb com fer-ho. El sindicat reclama un acord bilateral i Salut defensa que això no és possible sense la mediació d'una empresa, en el cas dels metges de la Concertada o l'Institut Català de la Salut, en el cas de la resta de metges que representen el 80% de la primària. Representants del sindicat i del departament es tornaran a reunir dilluns.
Si la nova reunió no ho atura, les vagues de metges continuaran aquest dimecres, dijous i divendres amb aturades parcials. Anna Ruiz.
A la trobada s'incorporaran advocats dels dos equips negociadors per trobar l'encaix jurídic de les reivindicacions dels metges. Són bàsicament l'increment salarial i la reducció de la càrrega assistencial que pateixen. El secretari de Metges de Catalunya és Xavier Llonart.
Que en aquesta reunió que tindrem dilluns ens acompanyarà els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer.
La negociació entre Salut i els metges s'ha reprès avui, després de les dues jornades de vaga que posat de manifest la musculatura reivindicativa del sector sanitari. En aquest sentit, el sotsdirector de CatSalut, Alfredo García, ha admès que les vagues han mogut el tauler.
Entenem que és un missatge clar cap al Departament de Salut. Per això ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant. Proper dilluns a les 2 de la tarda ens tornarem a veure per concretar i per comentar tota la feina d'aquests grups de treball que engegarem aquest cap de setmana.
Estudien fórmules per evitar la fugida de talent dels metges més joves que opten per treballar a Europa o fins i tot altres comunitats autònomes.
Mentrestant, el col·lectiu de defensa de la sanitat pública Marea Blanca qualifica d'èxit les mobilitzacions perquè han situat en primer pla la necessitat d'un canvi en el sistema de salut, però demana unitat a tots els sindicats a partir d'ara. A més, Marea Blanca avisa que el resultat de les negociacions obertes amb el Departament de Salut poden quedar en no res si no es reflecteix en els pressupostos del govern per aquest 2023. Avui han passat pels micròfons de la xarxa. Maite Polo.
Cal millorar les condicions de tothom que forma part del sistema de salut i no només dels metges i metgesses. Per això el portaveu de Marea Blanca Catalunya, Enric Feliu, ha deixat ben clar avui a la xarxa que respecten la diversitat sindical, però demanen una acció unitària per anar més lluny.
Jo crec que és un aspecte bàsic, seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara. S'ha de comptar amb tots els agents laborals que intervenen en el món de la sanitat pública.
El portaveu de Marea Blanca Catalunya avisa que no es pot donar per fet que s'ha iniciat un camí de millora, perquè els acords que es puguin aconseguir amb el Departament de Salut o els que ja s'han signat, com ara el Siscat, el conveni que regula les condicions de 70.000 treballadors, que són la meitat dels que constitueixen tot el sector salut, s'han de veure reflectits en els propers pressupostos. Si no, ha dit Feliu, quedaran en paper mullat.
L'economia espanyola va créixer el 5,5% el 2022, malgrat les previsions de desacceleració.
Així ho constaten les dades del Producte Interior Brut, el PIB, publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra per sobre de les últimes previsions del govern espanyol, que situaven al voltant del 4,4% el creixement de l'economia per al 2022. La dada avançada per l'INE supera més les previsions d'altres organismes com l'FMI o el Banc d'Espanya, que pronosticaven creixements més moderats. D'aquesta manera, l'economia espanyola va encadenar el 2022 el segon creixement anual consecutiu després de l'avanç del 5,5% que va registrar el 2021 i que va suposar el retorn a taxes positives després del descens històric del PIB de l'11,3% provocat per la irrupció del coronavirus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample.
Avui s'havia d'aprovar definitivament, però Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar endavant. El pla vol limitar encara més l'obertura de restaurants, discoteques i supermercats petits i té el suport de les entitats veïnals, però no de tot el comerç. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis de govern pel vot en contra del PSC.
I tot plegat en un moment molt baix de relacions. Avui ha estat l'últim ple de Jaume Collboni, que marxa per centrar-se en la cursa a l'alcaldia. Jordi Casino.
No ha estat fins a l'últim moment i després de demanar-li per activa i per passiva la resta de partits polítics i de veure que el nou pla d'usos no seria aprovat, que la segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que retirava el pla de l'ordre del dia, en principi, fins la setmana vinent. Ha estat després d'un temps i ha agradat on comuns i socialistes han evidenciat les seves diferències. Escolteu les reflexions de Sanz i de Laia Bonet, del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar. I jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
On no hi ha hagut sorpreses i on Comuns i PSC sí que han sumat les seves forces ha estat en dos dels altres punts de l'ordre del dia, ja que el ple de l'Ajuntament ha aprovat la nova normativa de la zona de baixes emissions que flexibilitza alguns dels requisits per circular-hi i també el nou pla de repartiment a domicili que prohibeix les anomenades cuines i supermercats fantasma. Les dues propostes han rebut també el suport d'Esquerra Republicana.
També s'ha celebrat ple a Tarragona, on s'ha aprovat la nova estructura de costos del contracte de la brossa per tirar-lo endavant després que aquest quedés desert. El plenari ha donat llum verda a les modificacions del contracte més important que té l'Ajuntament en aquests moments. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El nou plec de condicions al concurs per fer-se càrrec de la neteja de la ciutat ha prosperat en el ple municipal amb el vot de qualitat de l'alcalde després dels empats en les dues rondes de votacions. L'oposició ha dit no, però l'abstenció d'en Comú Podem ha propiciat l'empat amb el sí dels grups de govern. La portavoz del PSC, Sandra Ramos, diu que la confiança que van donar amb el suport a la votació de l'antic plec de condicions s'ha acabat.
Si hi ha tanta gent que es queixa, si tenim els treballadors que constantment es queixen, podem arribar a pensar que potser no estan fent alguna cosa bé.
El conseller de Serveis Generals i responsable de neteja, Jordi Fortuny, assegura que les directrius polítiques en aquest tema són elaborar un plec que afavoreixi un contracte controlat.
Volem un plec, volem un contracte que no incrementi substancialment la pressió sobre els ciutadans de Tarragona.
El nou contracte planteja flexibilitzar i ampliar de 9 a 10 anys la durada del nou contracte de la neteja.
I encara en clau local, l'aprovació i de la moció del PSC a favor de la B40 divideix la política sabadellenca, mentre l'alcaldessa Marta Ferrés s'ha mostrat satisfeta de la decisió d'Esquerra per desbloquejar una via que considera completament necessària. Des d'Esquerra, el portaveu local, Gabriel Fernández, es desmarca del seu partit en l'àmbit nacional i reitera el seu rebuig contra l'anomenat quart cinturó.
Al bàndol dels defensors de la B40, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, s'ha mostrat satisfeta de la decisió d'Esquerra de desbloquejar una via que considera completament necessària. Per contra, l'alcaldable i portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, es desmarca del seu partit en l'àmbit nacional i reitera el rebuig cap a la també anomenada Ronda Nord.
contents, perquè és l'acord que nosaltres, doncs, no només jo, sinó també tots els alcaldes dels municipis afectats, doncs, portem mesos treballant i que no vam entendre, doncs, que el mes de juny això no tirés endavant, no? Per tant, des d'aquest punt de vista també satisfets.
Jo crec que aquí el problema és com alguns estan jugant i aprofitant, que són els de sempre, els que sempre han defensat aquestes infraestructures, fent servir eufemismes i paraules estranyes per confondre i per intentar imposar una visió de país que no és la nostra, que no ha estat mai la nostra i que no serà mai la nostra.
Pel que fa a les entitats ecologistes, aquesta tarda s'han manifestat davant de l'Ajuntament de Sabadell i han concentrat unes 200 persones que consideren que aquest projecte és prescindible i que podria trinxar el territori.
Davant d'un nou cap de setmana de temperatures gèlides i amb l'activació d'alerta del Procicat per fred i els avisos del servei meteorològic, són molts els municipis que reforcen els seus serveis i dispositius per ajudar la població més perjudicada per les baixes temperatures.
A Girona s'incorporaran una trentena de places més entre l'antiga UNET i la SOPA, mentre que també es crearà un refugi climàtic al Centre Cívic de Palau perquè els ciutadans hi puguin anar.
Tot plegat és el dispositiu especial gironí per fer front al descens de temperatures. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La fred que ha d'arribar aquest cap de setmana ha obligat a l'Ajuntament de Girona a augmentar les places disponibles pel sense sostre. De fet, fa uns dies ja havien sumat 10 nous llits a la UNET per atendre totes les peticions. Però com avança la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ara s'habilitaran més places.
En una residència de persones grans també una cobertura, en principi d'un màxim de 7 places, a dia d'avui 5 ja les han ocupat, i a més també a la SOPA hem habilitat 14 llits supletoris, per la qual cosa entre les 10 places extres de la SOPA, aquestes places de la residència i les places també de la SOPA, estem parlant que augmentem en una trentena de places, sobretot en aquestes onades de fred que es puguin preveure, qui són ara i qui poden ser-hi en els propers mesos.
Una trentena de places, doncs, que sumaran a l'oferta que hi ha a la SOPA i als 45 llits extres que s'ubiquen a l'antiga UNET durant els mesos d'hivern. Durant aquests dies de baixada de temperatures, l'Ajuntament també obrirà un refugi climàtic.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Els pescadors han retirat del mar més de 70.000 litres de deixalles el 2022. Són dades de l'aplicació mòbil Pesca Neta, des d'on els pescadors registren la brossa que treuen del mar.
Unes 600 embarcacions de les confraries de Tarragona, Barcelona i Girona han omplert 11 camions cisterna amb tota la brossa que han retirat del mar. Del total de residus recuperats, un 62% són bosses, ampolles, canyes, fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d'un sol ús. La retirada la duen a terme tant les embarcacions de pesca d'arrossegament com les d'arts menors, que representen un 79% de la flota pesquera activa a Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica hi ha destinat 1 milió d'euros.
Precisament avui hem sabut que els microplàstics que hi ha a les zones costaneres on desemboca el riu Besòs poden arribar a contenir més bacteris fecals que la pròpia aigua del mar. Són les conclusions d'un article científic publicat a la revista acadèmica Environmental Pollution. Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Davant la creixent contaminació per plàstics, un equip d'investigadors ha fet un estudi preliminar que convida a continuar examinant el risc que poden comportar aquests bacteris. La investigació ha analitzat mostres de microplàstics extretes de les platges properes a les desembocadures del Besòs i el Llobregat. Elisenda Ballester, una de les investigadores, explica com s'ha fet l'anàlisi.
Els típics indicadors que es mire això per mirar la contaminació, per obrir o tancar una platja. Vull dir, quan posen bandera vermella, que no et pots banyar a la platja, no? Que a Badalona això passa sempre després de pluges, doncs els mateixos indicadors ens diu, no?, que si tanques una platja perquè pot haver patògens fecals, doncs probablement aquests patògens fecals els podem trobar també enganxats a aquests microplàstics.
L'estudi quantifica que en un microplàstic d'uns 2 mil·límetres de grandària pot haver-hi més bacteris fecals que en 100 mil·lilitres d'aigua de mar del voltant. Els investigadors assenyalen que no són dades alarmants, però que en tot cas l'exposició humana a aquests bacteris és reduïda per les poques probabilitats d'ingerir un d'aquests plàstics banyant-se al mar. El risc que presenten es pot agreujar, però en el cas de la fauna marina.
I aquest divendres és el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i un dels municipis on es commemora és Torredembarra. L'acte central és l'ofrena floral al memorial Esteve Canyelles a partir de les 8 del vespre, on a la Torre Josep Sánchez.
L'espai es va inaugurar el 2017 en memòria de Canyelles, torrenc mort al camp de concentració de Gusen el 1942. Els actes seguiran a l'espai cultural Sala del Mar, on es llegirà el manifest de la jornada i textos de supervivents dels camps. Tot seguit, el quartet Brossa interpretarà el concert Músiques de l'Holocaust amb peces, hebrees i zíngares. La regidora de Cultura de Torredembarra, Núria Batet, destaca que actes com aquest de prevenció del feixisme han d'anar dirigits especialment cap al jovent.
És fonamental que la joventut conegui, que es pugui investigar, que tinguin aquest interès per conèixer què va passar i per prevenir que no torni a passar mai més en uns moments en què l'extrema dreta creix en molts països.
Torredembarra és un dels municipis que forma part de la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més, impulsada per l'associació Amical de Mauthausen i altres camps i que incideix especialment en el món municipalista.
En cultura, l'escriptor i periodista Andreu Claret, amb la novel·la París érem nosaltres, és el guanyador del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que concedeix l'editorial Planeta, una obra ambientada a la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial. Carina Beibé.
París era amb nosaltres esdevé la novel·la més íntima i personal del periodista Andreu Claret, basada en la trajectòria vital del seu pare, fill de rabassaires, molt proper a Lluís Companys i molt compromès amb la República. Així doncs, la novel·la col·loca com a protagonistes els progenitors de l'autor, una parella d'exiliats catalans que decideixen marxar junts a París durant la Segona Guerra Mundial. Un exercici, diu Andreu Claret, que li ha permès refer ponts familiars, que vol expressar el dolor i les dificultats de la vida a l'exili i que esdevé l'obra que més li ha remogut personalment fins ara.
Punt per mi reparador, no? M'ha deixat en pau, no? Perquè com a fill de l'exili i com a fill d'una família que va patir les contradiccions i les misèries d'aquesta guerra que va durar 10 anys entre la guerra civil nostra i la guerra europea, he viscut totes aquestes contradiccions i la novel·la m'ha ajudat a anar fins al fons, no? A comprendre coses que potser no havia entès de la nostra pròpia vida familiar, a tancar-les positivament.
El premi està dotat amb 60.000 euros i es publicarà l'1 de març en català per columna i en castellà per l'editorial al planeta.
I encara en cultura, la Generalitat ha tret aquest divendres a concurs l'adjudicació per organitzar el Festival de Pedralbes des d'aquest estiu 2023 fins al 2025.
El permís d'ocupació tindrà una durada de 3 anys entre els dies 19 de juny i 2 d'agost de cadascuna de les anualitats. El termini per presentar propostes és el proper 11 de febrer. El passat 11 de gener, la promotora responsable de la celebració del Festival de Pedralbes, Concert Studio, va denunciar que l'edició d'aquest estiu es trobava en l'aire perquè encara no tenia el vistiplau de la Generalitat, responsable del Palau i els jardins que l'allotgen.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol juga a les 9 al camp de l'Almeria en el partit que obre la 19a jornada de Lliga a la primera divisió. Els blanquiblaus buscaran la tercera victòria consecutiva davant un rival directe a la zona mitjana baixa. Diego Martínez és l'entrenador de l'Espanyol.
Cada vez es más difícil ganar. Nosotros venimos de 8 de 12, de buenas sensaciones, de una dinámica en ese sentido que nos da confianza, además de puntos, pero evidentemente creemos en lo que hacemos, salimos reforzados en el sentido de los caminos que tenemos que seguir para poder competir y ganar, pero sabemos que va a ser un partido muy, 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 muy difícil.
Demà serà el torn d'un duel català a Montilivi. El Girona rep el Barça amb totes les entrades venudes. Els tècnics Xavi Hernández i Michel Sánchez esperen un partit obert.
El Girona és un equip valent, que fa coses diferents, molt interessants en sortida de pilota, a pressió alta és agressiu, roben moltíssimes pilotes a camp contrari. És un equip que s'assembla bastant a el que volem jugar nosaltres. Michel ja era un jugador que m'agradava molt, al Rayo Vallecano, i com a entrenador també.
El Barça també. És un equip que agafa la pilota i és difícil robar, sí, però és la nostra intenció. D'altra manera, és difícil guanyar el partit.
Els dos equips han anunciat novetats avui a les seves plantilles. El Girona ha fet oficial la cessió de Manu Vallejo a l'Oviedo i la marxa de Samu Saiz a Turquia, i el Barça ha comunicat les renovacions del juvenil Ángel Alarcón, que ja ha debutat amb el primer equip, i de Marcos Alonso, arribat l'estiu passat, que amplia el contracte fins al 2024. També renova amb el club blaugrana, en aquest cas amb el femení, la central Irene Paredes. La basca va arribar al Barça el 2021, ha disputat 57 partits oficials i amplia contracte fins al 2025.
Pues mucho aprendizaje, porque a pesar de tener una larga trayectoria, sigo aprendiendo. Tengo las mejores compañeras que se puede tener. Sigo pensando que somos el mejor equipo del mundo y por eso quiero seguir aquí, quiero seguir ganando títulos.
En handbol, Antonio García continuarà dues temporades més al Fraiking Granollers. Al lateral de la Llagosta, de 38 anys, farà 39 anys al mes de març, que allarga el vincle amb el club de la seva vida, el qual va retornar al 2020.
Per mi és un orgull i una gran oportunitat, pues, el poder disfrutar dos anys més aquí al Palau, que és el que més m'ha agradat sempre fer, des que soc ben petit, des que vaig arribar al club el 1998. Pues, veure ara l'edat aquí de 2025 posada amb impacte, no?
També en handbol tenim en joc la semifinal del Mundial amb la selecció espanyola, 5 jugadors catalans i el tècnic sarrianenc Jordi Rivera, perdent 20-23 contra la Dinamarca quan queden 6 minuts per al final. En ciclisme aquest migdia s'ha presentat a Empúries l'equip Massi Tàctic, que competirà per 5è any consecutiu al calendari femení de la UCI Women's Team, la màxima categoria mundial del ciclisme en ruta. Sergi Güell és el president del Club Ciclista Baixter.
Un any que tenim un objectiu molt clar i molt precís, passar a ser un equip professional a curt termini. Tenim corredores d'arreu del món i sobretot tenim les millors corredores de casa, les corredores catalanes.
I tanquem amb les cites esportives que obren el cap de setmana. El tennis taula des de les 6 juga el Borges Vall al pavelló de la Universitat de Burgos en partit de la Superdivisió masculina, i a les 7 ha començat un duel català, en aquest cas a la Superdivisió femenina, entre el Girbau Vic i el Tramuntana Figueres.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
A primera vista, el monestir de Santa Maria de Mer no sembla un monestir, però va tenir una gran importància a la història de Catalunya. De fet, 4 dels seus abats van arribar a ser presidents de la Generalitat. Una de les primeres referències la trobem a l'any 844, però el que ens interessa ara és fixar-nos en el paper que tindrà en els propers mesos de 2023. No hi ha res com ser eclèctic i ambiciós, i d'això el Sona Amer en saben molt. El cicle de concerts d'aquesta població de la selva torna amb una programació variada, d'aquelles que satisfan tots els gustos i oïdes. Arnau Tordera va encetar aquesta edició, però el seguici continua amb noms com l'ensemble Mioritic, la companyia Illuminati, Coco Gina de Tònics, Jessamí Boada, el cor jove de l'Orfeo Català, el Becareta Group i Croque. Una cartellera ben diversa pel que fa a estils, en total 8 concerts que s'escampen al llarg del primer trimestre d'aquest any i que, lluny de les grans sales on es poden gaudir habitualment, aterren a dos espais d'un poble tan petit com és Amer, el teatre, i sí, heu encertat, el monestir. I és que la cultura és cultura, independentment de l'aforament o de la geografia. Fins al 26 de març, cicle de concerts Sona Amer. Podeu consultar-ne tota la programació al web municipal amer.cat.
Sabies que...
Els teus ulls fan tal quantitat d'exercici que resulta impressionant. De fet, els músculs dels nostres ulls es mouen molt més del que imagines, aproximadament 100.000 vegades al dia. Perquè et facis una idea de quan és això, perquè els músculs de la cama facin la mateixa quantitat d'exercici, hauries de caminar aproximadament 80 km per dia, el que és una completa bogeria. El gran esforç que suposa diàriament el moviment dels ulls hauria de deixar-te molt cansat, i en efecte ho fa. I a més, quan les teves activitats tenen molt a veure amb utilitzar els ulls per estar observant a detall qualsevol aspecte. És per això que un efecte molt comú quan una persona es troba esgotada físicament i tot i així decideix anar a gaudir d'una pel·lícula al cine és d'allò més lògic que es quedi adormit. Doncs l'esforç que suposa per als músculs dels ulls mantenir l'atenció al moviment de la cinta és extraordinari i el cervell demana al cos que descansi.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els metges mantenen la vaga de la setmana vinent a l'espera d'una nova reunió dilluns amb Salut. La trobada d'avui no ha servit per tancar cap acord definitiu. Cristina Cantal.
Salut accepta l'augment salarial que demanen els metges, però alerta que no pot negociar-lo directament amb els sindicats. Des de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart reclama que sí que és possible, mentre des del CatSalut, el seu sotsdirector Alfredo García confia trobar l'encaix en la reunió de dilluns.
Que en aquesta reunió que tindrem dilluns ens acompanyarà els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer.
Entenem que és un missatge clar cap al Departament de Salut. Per això ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant. Proper dilluns a les 2 de la tarda ens tornarem a veure.
Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Els comuns l'han retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar endavant.
La tinent d'alcalde, Janet Sanz, ha recordat la necessitat del pla mentre des dels socialistes, Laia Bonet acusa els comuns d'enfrontar veïns i comerciants.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar i jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants. Ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
Nou cap de setmana de temperatures gèlides i amb l'activació d'alerta del Procicat per fred. Els municipis activen els seus plans d'emergència.
A Badalona, una unitat de protecció civil fa aquests dies rutes per diferents punts de la ciutat per aconsellar les persones que dormen al ras que refugiïn a l'alberg municipal.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Escoltem el tècnic municipal de Protecció Civil, Siegfried Ramos.
Tenim uns punts ja concrets, que sabem que normalment aquestes persones hi són. Contactem amb elles, els expliquem que existeix una operativa i una possibilitat de dormir en l'alberg municipal. L'objectiu principal és eliminar el risc de que no hi hagi una persona que pateixi les inclemències meteorològiques a tope i puguem tenir una desgràcia.
Els pescadors retiren del mar més de 70.000 litres de deixalles el 2022. Són dades de l'aplicació mòbil Pesca Neta.
Els microplàstics que hi ha a les zones costaneres on desemboca el riu Besòs poden arribar a contenir més bacteris fecals que la pròpia aigua del mar. Ho diu un article científic publicat a la revista acadèmica Environmental Pollution. Elisenda Ballester és coautora de l'estudi.
Els típics indicadors que es mire això per mirar la contaminació, per obrir o tancar una platja. Vull dir, quan posen bandera vermella, que no et pots banyar a la platja, no? Que a Badalona això passa sempre després de pluges, doncs els mateixos indicadors ens diu, no?, que si tanques una platja perquè hi pot haver patògens fecals, probablement aquests patògens fecals els podem trobar també enganxats a aquests microplàstics.
En cultura, Girona tornarà a ser la capital de la música catalana amb la setmana dels 25ens Premis Enderroc.
La gala de lliurament se celebrarà del 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats. Els Catarres i de Tiet són els dos grups amb més nominacions.
Girona FM, Pau Villafañe.
Lluís Andrau, director del grup Enderroc, explica la relació dels premis amb Girona després d'11 anys celebrant els premis a la ciutat.
En esports, l'Espanyol obre a les 9 del vespre una nova jornada de Lliga de primera. Roger Sánchez.
Els blanquiblaus buscaran la tercera victòria consecutiva a Almeria, una victòria que consolidaria l'excel·lent arrencada d'any, encara sense derrotes a la competició.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres i al llarg del cap de setmana, dominats encara per aquesta situació de fred, una situació que es mantindrà ben bé fins dilluns. A partir de llavors, la temperatura començaria a recuperar-se. El que queda divendres, però, dominat pel pas d'algunes bandes de núvols alts, núvols baixos a punts del litoral i també núvols compactes al vessant nord del Pirineu, aquí, amb algunes nevades, amb una cota situada al voltant dels 700 metres. Atenció al vent, que bufa amb força als dos extrems del país, tramuntana i mestral. A la resta, bufa de component nord amb ratxes fortes al Pirineu. La temperatura avui quedarà força semblant. Demà, ambient dissabte, bàsicament assolellat, amb núvols baixos a l'interior al matí i també punts del litoral. Durant la tarda es farien més extensos, amb algunes precipitacions. Al litoral també, a l'interior del quadrant nord-est, amb una cota de neu que voltaria els 700 metres. El vessant nord del Pirineu es mantindrà nublat al llarg de tota la jornada, amb algunes nevades també intermitents. Demà, la temperatura que es mantindrà semblant o fins i tot lleugerament més baixa. De cara a diumenge es farem encara algunes nevades al vessant nord del Pirineu durant les primeres hores del dia. A partir de llavors, la tònica és a la millora, a guanyar l'ambient assolellat i amb un augment de la temperatura. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. El trànsit a aquesta hora ja molt més tranquil, amb poc volum en general, tot i que algunes vies encara no milloren. De fet, a la C-16 es manté un tram de lentitud amb retencions entre Berga i Cercs, en sentit nord, en direcció al túnel del Cadí. En aquest tram, per tant, sí que hi ha lentitud amb retencions destacables. La C-59 també, de moment, destacar que es manté tallada a Sant Feliu de Codines, recordem, per un camió incendiat. De moment es continua treballant en aquest punt, la via tallada en els dos sentits de la marxa. Hem de dir, però, que la resta, en general, tret d'alguns punts, amb intensitat, el trànsit ha millorat molt ràpidament. També a recordar, pel que fa a la meteorologia, que són obligatòries les cadenes encara a la C-28 per passar al port de la Bonaigua. És tot, bona tarda.
Els metges mantenen la vaga de la setmana vinent a l'espera d'una nova reunió dilluns amb Salut. La trobada d'avui, que ha durat dues hores, no ha servit per tancar cap acord definitiu que permetés evitar les noves aturades.
En l'arrel de les negociacions hi ha l'augment salarial que reclamen des de Metges de Catalunya i que en principi el Departament de Salut hi està d'acord. Ara bé, el problema sorgeix amb com fer-ho. El sindicat reclama un acord bilateral i Salut defensa que això no és possible sense la mediació d'una empresa, en el cas dels metges de la concertada, o l'Institut Català de la Salut, en el cas de la resta de metges que representen el 80% de la primària. Representants del sindicat i del departament es tornaran a reunir dilluns.
Si la nova reunió no ho atura, les vagues de metges continuaran aquest dimecres, dijous i divendres amb aturades parcials. Anna Ruiz.
A la trobada s'incorporaran advocats dels dos equips negociadors per trobar l'encaix jurídic de les reivindicacions dels metges. Són bàsicament l'increment salarial i la reducció de la càrrega assistencial que pateixen. El secretari de Metges de Catalunya és Xavier Llonart.
Que en aquesta reunió que tindrem dilluns ens acompanyarà els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal com s'estan formulant, es podrien fer.
La negociació entre Salut i els metges s'ha reprès avui, després de les dues jornades de vaga campus posat de manifest la musculatura reivindicativa del sector sanitari. En aquest sentit, el sotsdirector de CatSalut, Alfredo García, ha admès que les vagues han mogut el tauler.
Entenem que és un missatge clar cap al Departament de Salut. Per això ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant. Proper dilluns a les 2 de la tarda ens tornarem a veure per concretar i per comentar tota la feina d'aquests grups de treball que engegarem aquest cap de setmana.
Estudien fórmules per evitar la fugida de talent dels metges més joves que opten per treballar a Europa o fins i tot altres comunitats autònomes.
Mentrestant, el col·lectiu de defensa de la sanitat pública, Marea Blanca, qualifica d'èxit les mobilitzacions perquè han situat en primer pla la necessitat d'un canvi en el sistema de salut, però demana unitat a tots els sindicats a partir d'ara. A més, Marea Blanca avisa que el resultat de les negociacions obertes amb el Departament de Salut poden quedar en no res si no es reflecteix en els pressupostos del govern per aquest 2023. Avui han passat pels micròfons de la xarxa Maite Polo.
Cal millorar les condicions de tothom que forma part del sistema de salut i no només dels metges i metgesses. Per això el portaveu de Marea Blanca Catalunya, Enric Feliu, ha deixat ben clar avui a la xarxa que respecten la diversitat sindical, però demanen una acció unitària per anar més lluny.
Jo crec que és un aspecte bàsic, seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara. S'ha de comptar amb tots els agents laborals que intervenen en el món de la sanitat pública.
El portaveu de Marea Blanca Catalunya avisa que no es pot donar per fet que s'ha iniciat un camí de millora, perquè els acords que es puguin aconseguir amb el Departament de Salut o els que ja s'han signat, com ara el Siscat, el conveni que regula les condicions de 70.000 treballadors, que són la meitat dels que constitueixen tot el sector salut, s'han de veure reflectits en els propers pressupostos. Si no, ha dit Feliu, quedaran en paper mullat.
L'economia espanyola va créixer el 5,5% el 2022, malgrat les previsions de desacceleració.
Així ho constaten les dades del Producte Interior Brut, el PIB, publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra per sobre de les últimes previsions del govern espanyol, que situaven al voltant del 4,4% el creixement de l'economia per al 2022. La dada avançada per l'INE supera, a més, les previsions d'altres organismes, com l'FMI o el Banc d'Espanya, que pronosticaven creixements més moderats. D'aquesta manera, l'economia espanyola va encadenar el 2022 el segon creixement anual consecutiu després de l'avanç del 5,5% que va registrar el 2021 i que va suposar el retorn a les taxes positives després del descens històric del PIB de l'11,3% provocat per la irrupció del coronavirus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel Pla d'Usos de l'Eixample.
Avui s'havia d'aprovar definitivament, però Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar endavant. El pla vol limitar encara més l'obertura de restaurants, discoteques i supermercats petits i té el suport de les entitats veïnals, però no de tot el comerç. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis de govern pel vot en contra del PSC.
I tot plegat en un moment molt baix de relacions. Avui ha estat l'últim ple de Jaume Collboni, que marxa per centrar-se en la cursa a l'alcaldia. Jordi Casino.
No ha estat fins a l'últim moment i després de demanar-li per activa i per passiva a la resta de partits polítics i de veure que el nou pla d'usos no seria aprovat, que la segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que retirava el pla de l'ordre del dia, en principi, fins la setmana vinent. Ha estat després d'un temps i ha agradat on comuns i socialistes s'han evidenciat les seves diferències. Escolteu les reflexions de Sanz i de Laia Bonet, del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar. I jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
On no hi ha hagut sorpreses i on Comuns i PSC sí que han sumat les seves forces ha estat en dos dels altres punts de l'ordre del dia, ja que el ple de l'Ajuntament ha aprovat la nova normativa de la zona de baixes emissions que flexibilitza alguns dels requisits per circular-hi i també el nou pla de repartiment a domicili que prohibeix les anomenades cuines i supermercats fantasma. Les dues propostes han rebut també el suport d'Esquerra Republicana.
També s'ha celebrat ple a Tarragona, on s'ha aprovat la nova estructura de costos del contracte de la brossa per tirar-lo endavant després que aquest quedés desert. El plenari ha donat llum verd a les modificacions del contracte més important que té l'Ajuntament en aquests moments. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El nou plec de condicions al concurs per fer-se càrrec de la neteja de la ciutat ha prosperat en el ple municipal amb el vot de qualitat de l'alcalde després dels empats en les dues rondes de votacions. L'oposició ha dit no, però l'abstenció d'en Comú Podem ha propiciat l'empat amb el sí dels grups de govern. La portavó del PSC, Sandra Ramos, diu que la confiança que van donar amb el suport a la votació de l'antic plec de condicions s'ha acabat.
Si hi ha tanta gent que es queixa, si tenim els treballadors que constantment es queixen, podem arribar
arribar a pensar que potser no estan fent alguna cosa bé.
El conseller de Serveis Generals i responsable de neteja, Jordi Fortuny, assegura que les directrius polítiques en aquest tema són elaborar un plec que afavoreixi un contracte controlat.
Volem un plec, volem un contracte que no incrementi substancialment la pressió sobre els ciutadans de Tarragona.
El nou contracte planteja flexibilitzar i ampliar de 9 a 10 anys la durada del nou contracte de la neteja.
I encara en clau local, l'aprovació i de la moció del PSC a favor de la B40 divideix la política sabadellenca, mentre l'alcaldessa Marta Ferrer s'ha mostrat satisfeta de la decisió d'Esquerra per desbloquejar una via que considera completament necessària. Des d'Esquerra, el portaveu local Gabriel Fernández es desmarca del seu partit en l'àmbit nacional i reitera el seu rebuig contra l'anomenat quart cinturó. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Al bàndol dels defensors de la B40, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, s'ha mostrat satisfeta de la decisió d'Esquerra de desbloquejar una via que considera completament necessària. Per contra, l'alcaldable i portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, es desmarca del seu partit en l'àmbit nacional i reitera el rebuig cap a la també anomenada Ronda Nord.
Contents, perquè és l'acord que nosaltres, doncs, no només jo, sinó també tots els alcaldes dels municipis afectats, doncs, portem mesos treballant i que no vam entendre, doncs, que el mes de juny això no tiren endavant, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, també satisfets.
Jo crec que aquí el problema és com alguns estan jugant i aprofitant, que són els de sempre, els que sempre han defensat aquestes infraestructures, fent servir eufemismes i paraules estranyes per confondre i per intentar imposar una visió de país que no és la nostra, que no ha estat mai la nostra i que no serà mai la nostra.
Pel que fa a les entitats ecologistes, aquesta tarda s'han manifestat davant de l'Ajuntament de Sabadell i han concentrat unes 200 persones que consideren que aquest projecte és prescindible i que podria trinxar el territori.
Notícies en xarxa.
Davant d'un nou cap de setmana de temperatures gèlides i amb l'activació d'alerta del Procicat per fred i els avisos del servei meteorològic, són molts els municipis que reforcen els seus serveis i dispositius per ajudar la població més perjudicada per les baixes temperatures.
A Badalona, una unitat de protecció civil fa aquests dies rutes per diferents punts de la ciutat per aconsellar les persones que dormen al ras que refugiïn a l'alberg municipal.
És el principal punt del pla d'emergències local davant del descens de les temperatures. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
La unitat ha resseguit alguns punts del centre, com també dels barris de Bufalalla, Fial, Gorg o el Congrés. Tot i que la temperatura no és tan baixa aquests darrers dies, sí que de cara al cap de setmana la situació es pot veure més afectada pel fred. Quan detecten una persona que pot necessitar un llit, el dispositiu d'emergències es presenta i convida doncs a refugiar-se a l'equipament habilitat. Escoltem el tècnic municipal de Protecció Civil, Siegfried Ramos.
Tenim uns punts ja concrets que sabem que normalment aquestes persones hi són. Contactem amb elles, els expliquem que existeix una operativa i una possibilitat de dormir en l'alberg municipal. L'objectiu principal és, bueno, eliminar el risc de que no hi hagi una persona que pateixi les inclemències meteorològiques a tope i puguem tenir una desgràcia.
L'operació Fred a Badalona ha ampliat el seu horari a Can Bufivell, l'espai on aquestes persones poden romandre fins a 24 hores i tenen inclosos els 3 àpats del dia. Des de l'Ajuntament recomanen que si es detecten persones en situació de risc, que es posin en contacte amb la policia local.
Doncs a Barcelona, una avaria ha deixat sense llum 4.000 usuaris del barri de les Corts i ha tallat les línies T1, T2 i T3 del tram durant prop d'una hora en plena onada de fred.
La incidència s'ha produït poc abans de 6:45 de la tarda i els tècnics de la companyia elèctrica han restablert el servei després de 50 minuts a les fosques. El tall també ha tallat la circulació de les línies T1, T2 i T3 del tram per falta de subministrament elèctric. La companyia assegura que la llum ha tornat poc abans d'1:45 del vespre, després de 50 minuts a les fosques. Justament aquesta tarda una altra avaria ha deixat sense electricitat les botigues i usuaris al Passeig de Gràcia.
Més qüestions. Els pescadors han retirat del mar més de 70.000 litres de deixalles el 2022. Són dades de l'aplicació mòbil Pesca, de l'aplicació mòbil Pescaneta, des d'on els pescadors registren la brossa que treuen del mar.
Unes 600 embarcacions de les confraries de Tarragona, Barcelona i Girona han omplert 11 camions cisterna amb tota la brossa que han retirat del mar. Del total de residus recuperats, un 62% són bosses, ampolles, canyes, fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d'un sol ús. La retirada la duen a terme tant les embarcacions de pesca d'arrossegament com les d'arts menors, que representen un 79% de la flota pesquera activa a Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica hi ha destinat 1 milió d'euros.
Precisament avui hem sabut que els microplàstics que hi ha a les zones costaneres on desemboca el riu Besòs poden arribar a contenir més bacteris fecals que la pròpia aigua del mar. Són les conclusions d'un article científic publicat a la revista acadèmica Environmental Pollution. I més coses, aquest divendres és el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i un dels municipis on es commemora és Torredembarra. L'acte central és l'ofrena floral al memorial Esteve Canyelles a partir de les 8 del vespre, on a la Torre Josep Sánchez.
L'espai es va inaugurar el 2017 en memòria de Canyelles, torrenc mort al camp de concentració de Gusen el 1942. Els actes seguiran a l'espai cultural Sala del Mar, on es llegirà el manifest de la jornada i textos de supervivents dels camps. Tot seguit, el quartet Brossa interpretarà el concert Músiques de l'Holocaust amb peces, hebrees i zíngares. La regidora de Cultura de Torredembarra, Núria Batet, destaca que actes com aquest de prevenció del feixisme han d'anar dirigits especialment cap al jovent.
És fonamental que la joventut conegui, que es pugui investigar, que tinguin aquest interès per conèixer què va passar i per prevenir que no torni a passar mai més en uns moments en què l'extrema dreta creix en molts països.
Torredembarra és un dels municipis que forma part de la xarxa de memòria i prevenció del feixisme Mai Més, impulsada per l'associació Amical de Mauthausen i altres camps i que incideix especialment en el món municipalista.
I els Mundials Paralímpics d'esquí reuneixen unes 450 persones a les Valls d'Àneu, entre esportistes, entrenadors, equip tècnic, familiars i amics. El certamen ha significat la dinamització econòmica de la zona. Ràdio Tremp, José Vergés.
En aquest sentit, el director de l'estació Pallaresa, Xavier Bigordà, ha explicat que han hagut de contractar personal extra pels dies de la competició.
Hem tingut que incrementar la contractació de personal per la cursa, per el personal només tècnic de lo que és la pista. Hem tingut que contractar unes 45 persones de més, pues, per el tema dels controls, per els degrapadors, el personal que assisteix als corredors. És un volum molt important.
Pel que fa als hotels de les Valls d'Àneu, han enregistrat una molt bona ocupació. Moltes delegacions ja van arribar al Pallars a principis del mes de gener, així que aquests hotels han tingut pràcticament plena ocupació durant tot el mes. Organitzar aquesta competició espot esquí ha estat relativament fàcil, ja que l'estació fa anys que té tres pistes homologades per la Federació Internacional d'Esquí. Així, als Mundials hi competeixen 87 esquiadors i esquiadores de 26 països.
En cultura, Girona tornarà a ser la capital de la música catalana amb la setmana dels 25ens Premis Enderroc. La gala de lliurament se celebrarà el 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats. Els Catarres i de Tiet són els dos grups amb més nominacions. Girona FM, Pau Villafañe.
Un aniversari especial amb la celebració aquest any també dels 30 anys de la revista i que comptarà amb una gala amb una dotzena d'actuacions i que tindrà com a novetats nous presentadors i una durada més curta, amb menys premis. Lluís Gendrau, director del grup Enderroc, explica la relació dels premis amb Girona després d'11 anys celebrant els premis a la ciutat. La gala dels premis serà el dijous 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats.
I encara a Girona, avui s'estrena Ara sí, a la sala La Planeta. És una obra que explica la història de la Conxita Català, una dona gran a qui la vida se li va en orris de cop i volta i que interpreta l'actriu Gisela Puntí, sota la direcció de Pep Vila, Edgar Sapinya.
La Conxita és la típica dona gran, catalana, entregada i també amb molt sentit de l'humor. Les influències de les Teresines, de fet, són molt clares, admet la mateixa Puntí. El punt de partida, el drama. Una situació que, de totes maneres, impulsa la Conxita Català a seguir i a tirar cap endavant, explica la xarxa Puntí.
Aquest viatge comença quan la Conxita Català se li desmorona una mica tota la seva vida i tots els valors, i en més de quedar-se a casa trista i sola, diu, tiro endavant, i el que fa és començar un viatge espiritual, i allà es va agafant tota la trama de l'espectacle. I al final de l'espectacle, que no el puc explicar, hi ha un gir que canvia tot.
La història d'aquest personatge remunta al 2019, un any abans de la pandèmia. Durant el pitjor del coronavirus va aparèixer periòdicament en una secció del programa de la xarxa Ens quedem a casa, un programa que tenia per objectiu acompanyar els espectadors en un moment ple d'incerteses. Ara el personatge ha crescut i farà una gira per diferents teatres del país.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol juga a les 9 al Camp de l'Almeria en el partit que obre la 19a jornada de Lliga de la primera divisió. Els blanquiblaus buscaran la tercera victòria consecutiva davant un rival directe a la zona mitjana baixa. Diego Martínez és l'entrenador de l'Espanyol.
Cada vez es más difícil ganar. Nosotros venimos de 8 de 12, de buenas sensaciones, de una dinámica en ese sentido que nos da confianza, además de puntos. Pero evidentemente creemos en lo que hacemos, salimos reforzados en el sentido de los caminos que tenemos que seguir para poder competir y ganar, pero sabemos que va a ser un partido muy, 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 muy difícil.
Demà serà el torn d'un duel català a Montilivi. El Girona rep el Barça amb totes les entrades venudes. Els tècnics Xavi Hernández i Michel Sánchez esperen un partit obert.
El Girona és un equip valent que fa coses diferents, molt interessants en sortida de pilota, a pressió alta és agressiu, roben moltíssimes pilotes a camp contrari. És un equip que s'assembla bastant a el que volem jugar nosaltres. Michel ja era un jugador que m'agradava molt, el Rayo Vallecano, i com a entrenador també.
El Barça també. Es un equipo que agafa la pilota y es difícil robar, sí, pero es la nuestra intención. De otra manera, es difícil ganar el partido.
Els dos equips han anunciat avui novetats a les seves plantilles. El Girona ha fet oficial la cessió de Manu Vallejo a l'Oviedo i la marxa de Samu Saiz a Turquia. I el Barça ha comunicat les renovacions del juvenil Ángel Alarcón i de Marcos Alonso, arribat l'estiu passat, que allarga contracte fins al 2024. També renova amb el club blaugrana, en aquest cas amb el femení, la central Irene Paredes. La basca va arribar al Barça el 2021, ha disputat 57 partits oficials i amplia contracte fins al 2025.
Pues mucho aprendizaje, porque a pesar de tener una larga trayectoria, sigo aprendiendo. Tengo las mejores compañeras que se puede tener. Sigo pensando que somos el mejor equipo del mundo y por eso quiero seguir aquí, quiero seguir ganando títulos.
El Tribunal Català de l'Esport ha comunicat aquest divendres que l'actual junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, presidida per Joan Soteras, ha de dimitir en un termini de 24 hores per a la immediata constitució d'una comissió gestora fins al dia 13 de febrer, quan estan previstes les noves eleccions a la presidència. En handbol, Antonio García continuarà dues temporades més al Fraikin. El lateral de 39 anys allarga el vincle amb el club de la seva vida, el qual va retornar el 2020.
Per mi és un orgull i una gran oportunitat el poder disfrutar dos anys més aquí al Palau, el que més m'ha agradat sempre fer, des que soc ben petit, des que vaig arribar al club el 1998, veure ara l'edat aquí de 2025 posada m'impacta, no?
I tanquem amb un apunt d'handbol. La selecció espanyola, amb 5 jugadors catalans i el tècnic sarrianenc Jordi Rivera, ha perdut a les semifinals del Mundial 23-26 contra Dinamarca.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez dels Esports i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana ha destacat Tar, la història d'una directora d'orquestra protagonitzada per Cate Blanchett, guanyadora de la Copa Volpi a Venècia. També arriba La ballena, The Whale, el retorn de Brendan Fraser a la gran pantalla amb un paper que sona per als Oscar. I acabarem la repassada amb una pel·lícula de terror, The Offering.
¿Qué tal va lo de componer?
No muy bien, sigo oyendo algo.
Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
Cate Blanchett ha aconseguit el reconeixement pel seu paper a Tar, amb, entre d'altres, una Copa Volpi a Venècia i un Globus d'Or a la millor actriu de drama. Interpreta la Lydia Tar, una compositora i directora, primera titular d'una de les orquestres més importants d'Alemanya. Es troba al cim de la seva carrera, però, de sobte, la seva vida s'ensorra en poques setmanes.
Estoy preocupada. se está empezando a encerrar en sí misma.
Lo siento.
No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
A La ballena, The Whale, l'actor Brendan Fraser interpreta un professor d'anglès amb obesitat severa que intenta reconnectar amb la seva filla adolescent. Una missió que veu com la seva darrera oportunitat de redenció. Gràcies a aquest paper, Fraser ha aconseguit nominacions a multitud de premis com els Globus d'Or i també el guardó dels Critics' Choice, a banda de sonar per als Oscar.
Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
¿Qué le ha pasado?
Un suicidio.
Hay algo en el cuchillo.
Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo.
The Offering explica la història d'un home qui, desesperat per pagar els seus deutes, intenta manipular el seu pare perquè vengui la seva funerària. El problema és que, sense saber-ho, deixarà anar un esperit maligne que posarà la mirada a la seva dona embarassada.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El Sindicat Metges de Catalunya manté les 3 jornades de vaga convocades per la setmana que ve. Una decisió presa després de la reunió entre el sindicat i el Departament de Salut d'aquest migdia. Els principals negociadors del sindicat també han anunciat una reunió a les 2 de dilluns que ve. La d'avui ha estat una trobada de seguiment, però tot apunta que la de dilluns serà una trobada negociadora que suposarà un punt d'inflexió perquè hi participaran els juristes que han de donar forma jurídica a les demandes dels metges. Xavier Lleona és el secretari general de Metges de Catalunya.
Que en aquesta reunió que tindrem dilluns ens acompanyarà els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer. I per tant ens acompanyaran i entraran en aquest equip negociador.
De la seva banda, el Departament de Salut també ha comparegut. Escoltem Alfredo García, sotsdirector del Servei Català de Salut.
Entenem que és un missatge clar cap al Departament de Salut. Per això ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant en aquesta línia de la recerca d'acords i d'intentar aprovar postures i d'intentar aconseguir algun acord que ens permeti desbloquejar aquesta situació.
L'increment salarial i la reducció del nombre de visites i el garantir el seu relleu generacional.